Un dimecres més ens anem a parlar amb l'alcalde de Vila-real, amb José Benlloc, per a que conteste a les vostres preguntes. Anem allà, alcalde, bon dia.
Molt bon dia.
Doncs comencem amb María Jesús Colón, que, señor alcalde, ¿para cuándo se supone que van a arreglar los caminos rurales de nuestro pueblo? Porque cualquier día nos quedamos el coche sin ruedas. Para ser exacto, el Camí Vell Villarreal-Onda está de pena.
Pues la verdad, María Jesús, que comparto contigo absolutamente esta preocupación, lo he dicho hace mucho tiempo. Reitero que las dificultades para poder contratar a empresas que nos puedan hacer este trabajo han sido muy complicadas y desde los servicios públicos, pues las medidas que tomábamos antes, con el sistema que utilizábamos antes, tuvimos algún problema a la hora de reparchear y de tapar agujeros con accidentes de tráfico al saltar el parche que poníamos y, bueno, pues en el juzgado hemos tenido algún problema al respecto y ha sido muy complicado. Finalmente, ya dije el otro día que sí que estamos un poco de enhorabuena, habrán visto ahora que hay brigadas municipales y de empresas que contratamos de aquí locales con un nuevo sistema que nos ha llegado, más tecnológico, con unos sistemas de unos cubos de asfalto en caliente que nos permiten reparchear estas cosas que están pues muy graves y que evidentemente pueden generar problemas. Y ya como proyecto potente, que realmente soluciona el problema, es ya la de fresar adecuadamente y arreglar en condiciones los caminos, pero claro, evidentemente a eso no podemos llegar a todo lo que tenemos en la ciudad. Yo tengo que decirle que concretamente el que me cita del Villarreal-Onda ya está proyectado, incluye el camino Fornés, senda de pescadores y Asagador, y otros previstos que en breve van a ver también cómo podemos ejecutar es el Molillop, Basetes, Torrehermosa y la vía de servicios de la CV10. Además, hemos conseguido un dinero de la Generalitat Valenciana, 96.000 euros, yendo allí a Valencia a reclamarle para que nos ayuden también desde la Consejería de Agricultura. Son 66.000 euros que hemos conseguido para el Camí Santa Cecilia y vía de servicios de la AP7, que en los próximos días empezaremos ya a trabajar en ellos. Y durante el 2018 se han dedicado, esto sí que es un dato que quiero dar, 270.000 euros a caminos rurales, ¿no? La verdad es que estamos haciendo un gran esfuerzo con dificultades de contratación por la nueva ley, somos conscientes del problema y en breve van a empezar a haber bastantes mejores resultados.
Molt bé. Doncs Jesús Ceba diu, per què després de la restauració del Molí i la Vila no s'han tornat a ficar les màquines de gimnàstica que estaven allí?
Pues porque estaven realment en un estat lamentable, eren màquines molt velles que en estos moments tenim possibilitat de ficar alguna cosa més moderna. I en aquest sentit és el que anem a fer, tot això s'ha reciclat perquè estaven en moltes mal condicions i de moment no hem fet res perquè teníem un projecte que ja està pràcticament també ultimant-se, és el de la instal·lació que ja vam anunciar en el pressupost de juliol d'enguany, que vam aprovar tard per tota la dificultat econòmica que estem passant, que és la d'instal·lar en els jardins grans jocs d'estos, diguem, perquè ens entenga la gent, jocs gegants per a xiquets, en tota una sèrie de túnels per a que puguen jugar ells, inclús per a fer un poquet de deport. Són l'estil Gulliver, diguem, de València, però molt més xicotet, però molt més gran de lo que estem acostumbrats a veure en els nostres jardins. En el pressupost d'enguany encara no hem pogut executar-lo, però abans que acabe l'any jo crec que ho tindrem ja previst, ja ho vaig dir l'altre dia, n'hi ha crec que 2 o 3 és que anem a fer prova piloto i una d'elles va ser ahir en el Jardí Jaume I, en la instal·lació d'un gran joc. Entonces, esa zona d'ahir concretament era la que teníem previst que podria utilitzar-se al costat del Molí i la Vila, està colxant en el corxo aquell, millorant la setera i bueno, la idea és substituir per màquines millors, evidentment, i ficar-lo del joc este infantil per a fer este programa piloto. O sea, que no se preocupe que estarà.
Doncs un altre oient, Beatriz, diu per a quan més zones verdes al poble?
Pues ojalá en tinguérem moltíssimes més i poguérem anar desenvolupant la ciutat en algo tan interessant com són els jardins i les zones verdes per a que la gent pues, pugui gaudir d'una major qualitat de vida en una ciutat. No? Jo tinc que dir que hem fet un gran esforç estos 7 anys que duem en el nou govern per a millorar alguns espais que estaven absolutament abandonats, en uns plans d'obres que vam anar passant per els 14 o 15 jardins de la ciutat i vam anar millorant-los perquè quan mire les fotos de quan vaig arribar a l'alcalde en 2011 de com estaven i com estan ara, pues evidentment no té res que veure, no? Incorporant en ells jocs inclús adaptats en alguns casos, pues alguns per a fer esport, possibilitats, el termet en el circuit de running, en tota l'actuació que se li ha fet, per exemple, en la platja del Millars i en les actuacions que han anat millorant-les. Però jo tinc que dir-li que, per desgràcia, les zones verdes que avui n'hi ha en la ciutat, que no són les suficients i que hem d'anar creixent i millorant-les, Totes les que estem disfrutant en aquests moments, moltes d'elles, per desgràcia, tenim que estar pagant-les ara i s'han fet en temps anteriors. No? Estem pagant el Jaume I, el Jardí Jaume I, estem pagant el Botànic al Duc, estem pagant les Dominiques, el Jardí de les Dominiques, que pagarem en guany 4,3 milions d'euros d'aquest conveni que va fer el Partit Popular. La dificultat perquè ens entenga Beatriz és que per a fer una zona verda l'has de fer en un solar, i aquest solar és d'algú, perquè solars municipals no en tenim pràcticament cap des del poble, perquè el Partit Popular ho va vendre tot, i a més va fer molts empastres en el tema de l'urbanisme. Bueno, jo l'únic que li puc dir és que anirem treballant en la medida que puguem. En primer lloc, repetisc, estem pagant el que ells van fer, per desgràcia, i evidentment en tota la vocació d'anar millorant-los. I aquests anys sí que puc dir que hem fet el jardí més gran que té Vila-real en aquests moments, que és la Bassa d'Insa i la Ciutat Esportiva Municipal, i sí que l'ha fet este govern en totes les dificultats que tenim damunt de la taula.
Doncs continuem amb més preguntes dels nostres oients. Manuel vol saber quines solucions se podria donar per a que no es col·lapse l'auditori per la quantitat d'activitats que celebren, per exemple, el Nadal.
Pues mire, és un tema del repte del futur i de, ojalà no tinguem que estar pagant tanta deuda i tants empastres d'abans, no? I poguérem haver tingut recursos per a fer una cosa que haguera estat molt bé i que tenim en projecte, però que no hem tingut diners per a poder assumir, i hem considerat que n'hi havia altres coses prioritàries, no? Si poguérem sonoritzar e insonoritzar les dues coses, és a dir, adequar-lo a una acústica millor e insonoritzar per a que no molesti els veïns, etc., el centre de congressos, en una actuació que poguérem ficar uns assientos retràctils automàtics, avui en dia, en un escenari fijo, en tot el que això suposaria per a poder-lo utilitzar per a diversos usos, estaríem parlant d'un lloc on ens podrien caber de 1.000 a 1.500 espectadors. No? Està el projecte fet, ahir me n'anem prop d'un milió d'euros, però evidentment tindríem un auditori com mereix Vila-real ja en una ciutat de 51.000 habitants, que evidentment de vegades, com vam veure l'altre dia, no? En el concert de la Lira van fer tres passes, pobres. Caben 600 persones en l'auditori, tres vegades ens va tocar fer-lo, i encara n'hi ha gent que se va quedar fora i que va protestar molt. No? La ciutat ha crescut, necessita tres coses, i és veritat que l'auditori, tot el món està sempre obsessionat en ell perquè és un espai molt interessant, amb molt bona acústica, cèntric, fàcil d'utilitzar. També hem anat promocionant a tres zones, per exemple la d'Estretxe, i enguany pues possiblement han hagut més problemes en l'auditori en l'època de Nadal perquè la Caixa Rural està en les seues obres, que també hem ajudat nosaltres des de l'Ajuntament en els convenis que tenim, i que és molt interessant també tindre un saló d'actes com el de la Caixa Rural ahir, i al no estar este, pues en aquests moments ha generat major distorsió, no? Però estem en el conveni en els juïssos que hem signat enguany i que anem a ajudar-los a ficar un ascensor per adaptar tot aquest edifici històric que tenim ahir davant de l'auditori, que també té un saló d'actes que se podria millorar i que té unes 200 places, que podria ser molt interessant també per a fer algunes coses culturals, i en això, per això fem aquesta actuació en el conveni en ells. I després, doncs, com li dic, jo crec que la solució del futur té que anar en el tema del centre de congressos, en fer un gran auditori allí.
Sí. Doncs continuem parlant del Nadal, mira, perquè la gent pareix que està preocupada per on es ficarà en guany el naixement, que consideren que la ubicació de l'any passat va passar molt desapercebuda, diu Susana.
Bueno, anem a veure, va passar desapercebuda, jo no ho veig tan aixina, Susana, jo crec que el que era una vergonya era tindre a la Mare de Déu i a Sant José, el Niño Jesús, dins d'una gàbia, no? Bé, vam tindre que fer això ja fa molts anys, ja l'anterior govern ja ho tenia aixina perquè se va furtar el Niño Jesús un parell de vegades i van haver un pocs actes de vandalisme. Jo me vaig arriesgar l'any passat perquè considerava que no estava en unes condicions dignes això aixina, i vam ser valents i no va passar res greu, no? I al final, pues, si passa alguna cosa, pues, tindrà que prendre decisions. Fiquem sistemes de seguretat, que ne fiquem, i així en l'Ajuntament hi ha unes càmeres exteriors que poden arribar a gravar i en altres llocs, i bueno, pues, estem intentant millorar això. Jo crec que Esporxes és un lloc molt adequat, també quan arriben els reixos, en la cabalgata, que els antonianos organitzen per a rebre els nostres reis mags, així a Vila-real, quan arriben d'Orient a dur els xiquets, els regals, pues, arriba justet ahir i es fan una recepció, no, al portal. Està l'arbre de Nadal, la plaça de la Vila és el nostre naixement, el nostre cor de la ciutat, on vam néixer, i precisament el Belén era això, eren uns porxes, no? Una porxa on pues, Sant José i la Mare de Déu se van quedar allí per a que naixera Jesús. Jo crec que és un bon lloc. Sí que li dic que enguany anem a introduir alguna novetat. No? Ah. Estem en ello, algo de tecnologia, volem ficar una pantalla que pugui passar-se en aquesta pantalla, un treball que m'han fet durant tots aquests anys en Nadal, de la nostra identitat, de ficar en valor el gran bagatge cultural que tenim en l'estat ciutat, en matèria gastronòmica, en la cuina de Nadal, com hem fet, o per exemple en el tema dels belens, del concurs de belens que fa Juïsos i el talent que hi ha en la ciutat per a fer belens, i ahir pues, passarem algunes imatges per a decorar un poc també el que és el Nadal, però i també anem a decorar d'una manera diferent, evidentment, el portal, en unes balletes de madera, ben integrades. Jo crec que enguany quedarà un poc millor. Jo crec, Susana, que ho anem a fer un poc millor enguany.
Molt bé. Doncs també ens parla Cèlia, pregunta perquè, bueno, comenta que cada vegada que veu passar el bus està buit o en poques persones. Si van a llevar-lo o si continuaran mantenint-lo.
No anem a llevar-lo en absolut. Este és un tema que jo ja vaig dir que és un tema de goteig, val? Evidentment, un servei d'aquest tipus que no ha existit mai en la ciutat de Vila-real, en la potència que tenim actualment, en dues línies durant tot el dia, que cobrís tota la ciutat pràcticament, això no ha existit mai, és la primera vegada en la història, i és evident que tindrem que fer un gran esforç per a canviar la cultura de la gent. Jo ja vaig dir l'altre dia en una pregunta, que se me va fer també, que tenim tants cotxes com habitants, si restem pràcticament la gent que no pot conduir en aquests moments per motius d'edat, val? O de salut. Per tant, és evident que té que estar el servei ahí, que s'ha d'anar promocionant, que els més joves han d'anar entenent-lo, que els més joves seran especialment els que ens donaran l'eixida i la gent més major, que ja no pot agarrar vehicles, etc., ho necessiten. I els datos no tenen res que veure amb la percepció que té Susana. No? A mi m'ha passat una cosa pareguda. Jo vaig i normalment inclús l'he seguit en el meu cotxe de tant en tant a l'autobús, al Groguet, per a veure quanta gent anava a dalt i no he vist mai massa gent. No? Però, sin embargo, els datos que me passen són 4.864 viatgers, 4.864 viatgers en poc més de 20 dies, en les dues línies, el que suposa, evidentment, per el que me diu el tècnic, que està controlant aquest tema i analitzant la situació, pues un increment molt, 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 molt exponencial, importantíssim a lo que passava en l'autobús xicotet aquell, que a vegades anava, a vegades no, que se va suspendre en temps. No? És a dir, que s'està utilitzant, el que passa que tal volta n'hi ha hores que evidentment s'utilitza molt poquet, però per exemple el tema d'escolatges que hem adaptat en acord en els centres educatius, en els instituts de matí, pel matí va plenet. Val? És a dir, que evidentment que s'està utilitzant i evidentment que l'anem a mantindre perquè este és un tema d'inversió, de sembrar per replegar. I si evidentment a les dos dies, quan la gent canvia el xip, quan decidisca que no agarra el cotxe o que no se compra la moto o no sé què, no sé quanto, perquè ara resulta que ja n'hi ha un autobús que si vols i te quadres pots anar a tots els puestos a Vila-real i tal, va i el llevem, tornarem a generar una distorsió que no té sentit. Anem a aguantar un temps important i anem a generar, estem en un programa piloto, estem evidentment millorant-lo contínuament, tenim que millorar-lo moltíssim, en breu n'hi haurà uns díptics, n'hi haurà senyalítiques, tot això que vaig dir ja que en el moment que ho tinguem més quadrat. Per què ho dia? Pues que perquè, per exemple, i una clara mostra de que aquest programa és molt útil per als veïns i veïnes de la ciutat, l'altre dia, com us feia una reflexió una oient de la seva ràdio que va participar en les preguntes que se me formulen, mos plantejava el tema del barri del Progrés i del Melilla. Jo li vaig explicar que no podíem anar a la porta de la casa de cada un, però que miraríem a veure si podíem retocar això. Pues bueno, hem fet un canvi i ara arribem al carrer Onda, en l'encreuament amb el carrer Blas Infante, per donar servei al barri del Melilla, del Progrés, i ha anat un poquet millor. No? O sigui, que estem fent alguns canvis, que això està viu, que és un programa pilot, i que evidentment hi ha temes d'accessibilitat, temes de senyalítica, moltes coses que s'estan treballant i que la gent veurà en el temps.
Que sàpiguen que encara està en marxa i que s'està treballant. Doncs Pasqual García diu, estem farts que tiren coets inclús de matinada. Aquest tema no està regulat?
Pues està absolutament regulat, està en el capítol 5, l'article 23 de l'ordenança municipal de convivència ciutadana, n'hi ha sancions al respecte, però li vaig a dir a Pasqual el mateix que vaig dir l'altre dia en una altra qüestió, és a dir, jo he consultat perquè no saps mai si els coets quan se tiren són legals o no legals, en el sentit de que està regulat, n'hi ha autoritzacions que se donen i després n'hi ha tot un element de tradició també de la festa i del nostre caràcter mediterrani que qualsevol cosa traca y Guanís la novia traca, y cuando torna la novia traca el novio, y la reina de festes, pues claro, también traca. Y, hombre, es a decir, que ni hay una parte de tradición nuestra, pero que es evidente que después ahora ni han certes tendes en la ciudad y tal, que han incorporado pues todo un tema de pirotecnia que está prou descontrolada en este sentido, pero que nosotros desde el Ayuntamiento de Villarreal no tenemos que queixar en la policía local, cap, de ningú que hagi denunciat que s'estan tirant coets quan no toca, ningú. És a dir, jo sí que agrairia, evidentment, que quan algú detecte que són coets que s'estan tirant en un moment determinat, que no responen a una autorització o una tradició regulada de les que contínuament tenim en la ciutat i que tenen un cert control per la nostra part a través de Protecció Civil i de tots els mitjans que tenim, pues que m'ho faig a saber, no? Però de veritat que jo he consultat i no tenim cap queixa formal, cridant a la policia, no? Perquè tot el que se crida en la policia queda constància i gravat, no? En el nostre video world i en el sistema de seguretat que tenim allí, i a dia d'avui no ens costa ninguna queixa, no? Uh-huh. Però és cert que pues, sabem, en algun cas a mi també ho ha comentat alguna gent, però jo quan consulte d'una manera formal per poder actuar, evidentment no tenim queixa alguna, no? I li agrairia a Pasqual que quan això se produirà, pues, que doni compte, almenys que conste, i anirem treballant en aquest sentit, no?
Molt bé. Pepe diu que els caps de setmana per la nit en els diferents pubs del poble se crea molt de jaleo fora, que com se controla això i que a quina hora han de tancar?
Pues mira, és un problema que ja hem tractat també en alguna altra ocasió, molt complicat, perquè el dret d'associació, el dret de reunió, el dret de que la gent pugui estar en el carrer, evidentment està regulat en la llei que no se pugui xillar, que no se pugui tindre actituds incíviques, que no generen convivència, se pot multar a este respecte, etc. No? Nosaltres què passa? Que, a veure, és un tema molt delicat, perquè quan la gent és dels pubs, i d'aquests centres pues, van unes condicions normalment un poc més contentets, com és normal en tot el dret del món, i de vegades pues, si anem en la llei en la mà, hi ha multes i molt estrictes, l'únic que aconseguim és convertir això en delictes. Per què? Perquè la gent s'enfrenta a la policia, insulta, o n'hi ha certes actituds de vegades que una cosa que a lo millor en un poc de paciència i en diàleg i tal la solucionem mediant, que és el que intenta fer la policia contínuament en aquests casos, intentar que se moleste lo mínim possible, pues se convertís en una desobediència a l'autoritat, uns insults, qualsevol cosa, acaben a juir els veïns en la policia, etc. No? Mire, la normativa és molt clara, els pubs tenen permís per a tancar fins a les 3:30, fins a les 3 i mitja de la nit, i després tenen mitja hora per a desalojar el pub poquet a poquet. No? La policia el que fa en aquests casos és intentar que no se concentre massa gent junta, mediar i dialogar i també demanar-li als propietaris dels establiments que ens ajuden, en els guàrdies de seguretat o ells mateixa, pues, a que se disperse la gent per a no produir, diguem, perquè ens entenguem formalment tot el món, pues, un galliner, no? Perquè quan la gent està junta, quan a lo millor evidentment està contenta perquè està de festa i tal, pues, és molt complicat controlar tot això, però esta és la normativa que n'hi ha damunt de la taula i de veritat que fem un esforç i la nostra policia moltíssim per a intentar mediar i buscar solucions de convivència en una ciutat que té molta vida allà i que tenim que ser capaços d'entendre tot el món que tot el món té drets i té que tindre obligacions. Per això, en lo de les obligacions sí que tinc que dir de nou a Pepe que en casos de que veig que la cosa se desmadra en un moment determinat, que avisi a policia, que nosaltres acudim sempre, no?
Molt bé. Doncs també Carmen diu en Sant Pasqual es fiquen pedigüeños bevent alcohol i dient coses a la gent i vostès no fan res.
Bueno, lo de no fan res no ho pot dir Carmen, no? És a dir, nosaltres el que no podem estar és en totes les coses que n'hi han damunt de la taula pues de seguretat en la ciutat, en 110 agents que tenim i en un departament de serveis socials, que jo crec que este tema és un tema més de serveis socials i d'humanitat que de la pròpia policia. Jo li explicaria a Carmen i quan vulgui pot vindre a l'Ajuntament i xerrar amb mi i li explicaré moltíssims casos que hem tingut molt delicats, humanament parlant, de persones que no estan en les millors condicions psicològiques, pues d'enfermetat, moltes d'elles addiccions que damunt unides a que són persones que no tenen casa i que no tenen recursos, pues encara ho multiplica més. Jo crec que tenim que ser sensibles en aquestes situacions i humans, no? Per damunt de tot humans. Aleshores, jo li puc dir a Carmen que jo he tractat directament, a més, i ho saben, perquè així tenen la premsa en alguna ocasió, casos d'estos. Jo recordo un senyor en el barri de l'hospital, en el meu barri, en la porta del Mercadona de l'Avinguda Pio XII, que generava moltes distorsions i molts problemes en els veïns. Jo vaig arribar a anar ajudant els nostres serveis socials, els treballadors socials, a parlar en ell, a convencer-lo per a que ingressara en un centre. Són persones humanes, en drets, que malgrat tindre problemes, moltes vegades hi ha enfermetats, tenen tot el dret del món a poder viure, no? I per tant, és la resta de la societat que tenim la sort de no estar en aquestes condicions, el que tenim que ser és un poquet condescendient. A tots ens molesten en un moment determinat, però hem de pensar, evidentment, en quin moment està aquesta gent. Nosaltres, des del Centre Lluís Alcañiz, tenim un equip tècnic al que agraïsc especialment el seu treball i el seu esforç, i ja li dic, jo li podria explicar molts casos, molts, que hem actuat, no? Que s'han arribat a ingressar en centres de desintoxicació. Tenim el conveni Càritas cada any en l'albergue, tenim també programes dins de serveis socials, hem mediat per a que alguns acaben tornant-se'n als seus països i anant en la família fa uns dies en un mateix, no? I això és la realitat. Hem lluitat a mort en la policia, i li ho puc demostrar també a Carmen, detenint i col·laborant en la Policia Nacional per a detindre màfies en furgonetes que venien a dur-los, sí, a mendigar a aquestes portes per a quedar-se en els diners, no? És a dir, estem tractant un tema molt delicat i molt complicat. Dir que no fem res no me pareix adequat, i per tant me pareix que evidentment tenim que ser justos en el treball que fan molta gent, Centre Lluís Alcañiz, serveis socials, policia, que contínuament, pues, de vegades, evidentment, sempre se pot fer més. ¿Vale? Jo sempre penso que podem fer més sempre, no? Però és evident que alguna cosa se fa. No?
I tanquem aquest espai en una pregunta de Sergio, diu, una pregunta un poc més amable també, diu, he sentit que faran fill predilecte a Tàrrega, per a quan?
Bueno, totes les preguntes són amables, bueno. Núria, eh? És a dir, aquelles que critiquen també formen part del dret del ciutadà que paga els seus impostos, que és que estem així tenint l'obligació de donar la cara, que és el que estic fent en aquest programa que molta gent ja està comentant en tot el poble, no? I al qual jo dono la cara i no m'amague el més mínim per contestar el que m'agrada i el que no m'agrada, com és evident. Som humans, tot no ho farem bé, evidentment, tenim que ser humildes en entendre que de vegades pues, ens equivoquem en la resposta o no li fiquem l'energia que li tenim que ficar algunes coses, perquè l'energia és limitada i el dia té 24 hores i li assegure que jo estic així tot el dia pendent de lo que passa a la nostra ciutat, no? Esta pregunta m'agrada especialment que la formulen perquè se va produir un cert debat en les xarxes respecte a aquest tema, no? És veritat que anem a fer fill predilecte a Tàrrega, no només a Tàrrega, sinó a l'escultor Ortell i Angelina Abad, val? Els tres. I alguns diran, però si sempre s'ha dit que eren fills predilectes, i inclús va haver un debat, com li dic, de que lo de fills predilectes ve d'una normativa ja democràtica, és a dir, que vam aprovar així en l'Ajuntament de Vila-real, pues, la legislatura de Carceller, del primer alcalde democràtic, i que n'hi ha personatges històrics molt anteriors a esta època, no? En la qual pues, no n'hi ha un acte formal en l'Ajuntament de Vila-real que els declare pel pleno municipal, etc. Hi havia cert debat de que en aquell moment, durant molts anys, no va fer falta declarar-los en ningú plenari municipal ni en ninguna cosa, sinó que d'alguna manera quan se li reconeixia socialment a alguna persona i aquest bagatge o aquesta importància era suficient. I després els cronistes, els historiadors, qui ha escrit llibres durant la història, els ha considerat com personatges il·lustres, sí, de la ciutat. Sí. No? És veritat que els tres tenen aquest tractament, però estem en un estat democràtic i quin problema n'hi ha, ha sigut la meva visió en aquest sentit, i a més compartida per tots els grups polítics de l'Ajuntament de Vila-real actual per unanimitat en un acord, quin problema n'hi ha en que regularitzem aquesta situació a la normativa actual? I per tant, no només era el tema de Tàrrega, me pareixia que Tàrrega, la potència que té i la importància, que encara no l'ho suficientment promocionat des de la nostra ciutat i que tenim molts projectes també que reprendre i que pot ser molt interessant per a Vila-real, l'escultor Ortells i Angelina Abad, no? Per què no podien ser més referenciades i especialment que mos servisca aquest acord plenari i el poder entregar-los i les distincions a les famílies o a qui puga replegar-ho en aquests moments, ens pot servir per a promocionar, ficar en valor i que conega la gent tres personatges, sí, d'una importància històrica i un bagatge cultural per a la nostra ciutat excel·lents, que possiblement no estan lo suficientment promocionats. No?
Bé, però per a quan, bueno, no?
El anillo pa cuando, eh? Núria, bueno, per a quan? Pues mire, en estos moments s'ha aprovat ja l'expedient de Tàrrega, el de l'escultor Ortells, estàvem acabant el d'Angelina Abad, i per tant jo crec que des que acabi l'any, si fem un pleno extraordinari, els podríem dur a pleno extraordinari i si no, doncs en gener tindríem el pleno ordinari. Tal volta, si tot va bé, el pleno ordinari d'ara de desembre es passarem. ¿Vale? Uh-huh. Si ens retrasarem un poquet per alguna qüestió de caire burocràtic, perquè així també se passa per una comissió d'honors que vam crear, en la que tot se fa per unanimitat de tots els grups polítics, és a dir, les coses identitàries, les que són de tots, no tenim que discutir d'estes. No? I antes no era així, en aquest poble, que alguns donen tantes lliçons. Eh? Així s'ha fet distingit a persones sense que estiguin d'acord amb els altres partits, però això ho ha fet el Partit Popular i el senyor Folgado. Ara no estem treballant en la mateixa línia i, per tant, doncs de vegades, si les coses costen un poquet més, doncs no passa res.
Doncs bé, amb aquesta resposta ens quedem. Moltíssimes gràcies, alcalde, per haver-nos acompanyat una setmana més. A veure què ens depararan les preguntes de la setmana que ve.
Pues segur que coses molt interessants que van en la línia d'intentar millorar la nostra ciutat i jo, des de luego, sempre les anote. Ja he vist antes quan li he dit lo de l'autobús, vam escoltar aquella dona que ens comentava el tema de lo del progrés en Melilla i hem fet alguna actuació que crec que ha millorat un poquet i la accessibilitat allí.